20 minuts per les 12 del migdia. Danae Boronat, no les llames xiques, llame les futbolistes. Del maltrato al reconocimiento, la lucha por la igualdad en el fútbol. Quedem amb aquest subtítol.
És curt, el títol.
Sí, t'ha estat a gust amb el subtítol. Amb el títol. Quedem-nos amb el subtítol perquè aquesta fase del maltractament, quan dius del maltractament al reconeixement, hem superat ja la fase del maltractament?
No, segurament no. No, no. El que passa que fins ara, o fins fa ben pocs anys, era bàsicament maltractament cap al futbol femení i també cap a les protagonistes del futbol. I recentment, probablement a partir de l'estiu del 2019, amb el Mundial de França, comences a veure, clar, un reconeixement, s'ha de dir, amb la boca ben petita, però comences a veure que els mitjans, que l'aficionat, que comença a reconèixer que el futbol femení és igual d'atractiu, et pot emocionar igual, que hi ha nivell, que hi ha molt de nivell, i que al final elles, no, les jugadores de la selecció espanyola, s'encarreguen de canviar una mica la tendència i que es parli d'elles, que aconseguir el mèrit d'arribar a uns vuitens de final d'un Mundial, que als homes els hi va costar molt, no? Doncs elles ho fan encara amb una precarietat i encara amb una situació realment doncs, que no és d'elit, no és per ser a uns vuitens de final d'un Mundial, que planta encara uns Estats Units, a la selecció que lidera aquest esport dels últims 40 anys, i te n'adones que encara doncs, el reconeixement és molt minso, però comença a ser-hi. Elles comencen a veure que se les escolta, que es veuen els seus partits, que se'ls hi pregunta, no?, com ha sigut la vostra vida, i una mica la idea del llibre és aquesta, és a dir, jugadores extraordinàries que tenen un gran talent, les coneixem molt poc, no? Les coneixíem molt poc, crec.
Per tant, aquest maltractament és per part de molts actors, és per part de l'esport professional, és per part dels clubs, per part dels mitjans, per part de...
És per part de la societat, al final, Laura. Crec que el futbol és com un dels últims reductes que quedava que els homes pretenien que seguís sent d'ells, només. Perquè, clar, tu veus a l'handbol, al bàsquet fa molts anys... Que tenen un nivell altíssim, les seleccions absolutes, no? Que mundials, olimpiades, que aconsegueixen grans èxits. En canvi, en el futbol s'han resistit i es continuen resistint molt a donar tot allò que necessita una jugadora perquè aquell talent que té exploti al màxim, perquè puguis fer créixer al màxim nivell totes aquelles condicions que requereix per dedicar-se exclusivament al futbol i que, per tant, creixi el nivell, que el futbol sigui més atractiu, que hi hagi més patrocinadors interessats en invertir en futbol, que hi hagi més espectadors interessats en anar a veure els partits, una mica tota aquesta roda, no?, que fa falta engegar per arribar a entendre si el futbol femení pot tenir el mateix interès, perquè a mi em fa molta gràcia quan molts diuen no, és que no genera, és que no interessa. No, no, no pots saber, encara no ho podem saber, perquè no estan les mateixes condicions com per poder comparar dues realitats que encara estan tan allunyades.
Ja. Mira si estava discriminat el futbol femení, que la visió que es tenia aquí fa 20-30 anys era una visió folclòrica, no?
Sí.
Es parlava, sobretot, recordo aquella famosa pel·lícula, Les Ibèriques Futbol Club, no?
Sí.
On personatges com la Lola Flores i companyia, no?, es vestien de futbolistes amb indumentàries ben ajustades, ben arrapades, i aquella era la visió que teníem del futbol aquí, no del futbol competitiu.
I potser no fa tant, Lluís? Potser no fa 20-30 anys.
Ha estat molt enllà, 20-30 anys, més a prop.
Bueno, és que les Ibèriques Futbol Club és d'aquella època.
Sí, la pel·lícula és d'aquella època.
I després recordo aquelles matinals del campo del Rayo Vallecano, on partits d'allò per recollir diners, doncs... pels més necessitats, on es vestien de curt també les folklòriques per jugar al futbol.
Era una paròdia total. Ho veies a Televisió Espanyola, veus les cròniques i era una paròdia, no? Evidentment allò no... Bé, crec que no... que ha quedat enrere i que no. Però sí que està bé explicar-ho, no? Que fins fa ben poc la visió era tan rància com això que explica el Lluís, però no podem anar tan enrere. És a dir, el Barça, que ara mateix pot ser un model a seguir... fins fa ben poc, tampoc era un club exemplar, ni molt menys en el
bueno,
tracte de les jugadores.
És que en aquell moment, 10 anys enrere, qui era exemplar a nivell de clubs en aquest sentit?
Si no, a Espanya ningú.
Ni 10 ni 5.
No, En tot cas, ara les futbolistes no es poden guanyar la vida només amb el futbol.
Sí, ara ja sí. Ara ja, per sort... bé, per sort no, per la seva, pel seu esforç en aconseguir, en reivindicar un conveni col·lectiu que és de mínims, és un conveni que estableix un sou ridícul, però que almenys per primera vegada, després que elles fessin una vaga, estiguessin més d'un any negociant amb sindicats, aconseguissin arribar a uns acords de mínims que estableixen que qualsevol jugador a la primera divisió pugui tenir un sou, encara que sigui de 1.000 euros. Per tant, tinc el dubte de si amb 1.000 euros, clar, tu a Barcelona pots viure, no pots dedicar-te només al futbol. És difícil, però sí que com a mínim hi ha uns drets i unes obligacions per part de clubs i de jugadores que fan que canviï una mica el paradigma, no? El fet que la temporada que ve la Lliga passi a ser professional, encara que li hagin posat el nom de Lliga Elles, que dius, mare de Déu senyor, doncs crec que fa que anem veient que a nivell polític també ja s'han conscienciat de la necessitat d'instaurar unes condicions mínimes, perquè si no, això no pot créixer. Si tu no dones una sèrie de requisits en els estadis, en els desplaçaments, en tot allò que un esportista necessita per considerar-se professional i per dedicar-se només al seu esport, doncs no pots avançar, no? Per tant, sí que estem avançant, sí que ja les jugadores poden guanyar la vida amb això, i era impensable fins fa ben pocs anys, no? Així que estem millor. Hi ha gent, a mi fa gràcia, perquè hi ha gent que em diu: no, però s'ha avançat molt en el futbol femení. I dius, home, doncs és que s'ha avançat més en els últims 5 anys que en els anteriors 30, però això no vol dir que haguem avançat molt, vol dir que hem començat a caminar, no? Però ara amb el Covid també es veu que al final és la part més dèbil de la cadena, no? Per on primer retalles és pel teu equip femení, on primer ho estan patint és allí. Llavors hi ha d'haver una voluntat molt ferma per part dels clubs, de les federacions, de deixar una mica la fase dels gestos, no? Del postureig, de sí, creiem molt en el futbol femení, en les jugadores, les potenciarem. Hem de passar a tenir estratègies traçades de com solidificar la base, ampliar la base, i no parlem de política, i de invertir. Al final, perquè algú et compri un producte, tu has de voler vendre'l, no? Per voler vendre el que has de fer? Has de fer màrqueting, has de dotar-lo d'una sèrie de condicions perquè per fer-lo atractiu, i això encara crec que s'està fent a un nivell molt, molt, molt baix.
Tu has parlat amb més de 30 persones per fer aquest llibre. Elles què et diuen? Perquè clar, això no només depèn dels clubs, depèn, com dèiem abans, de molts actors, no? El fet que nosaltres mateixos, els mitjans, no parem prou atenció al futbol femení també diu molt, no?
Sí, clar, evidentment, el títol del llibre és una mica... és autocrítica, cap a nosaltres, cap a l'ofici, perquè en parlem poc i quan en parlem ho fem... de vegades de manera poc adequada, no? amb aquesta condescendència o aquest paternalisme que és molt perillós, no? Que fa que si el propi periodista, no? Si nosaltres que transmetem el missatge som els que les presentem, no les presentem al mateix pla que ho fem amb ells, no? Ells sempre són herois, sempre són els homes, sobretot, i elles, això que siguin les noies, les... en castellà moltes vegades les xavales, les xiques, les... ostres, és molt perillós, necessitem presentar-les al mateix nivell perquè l'espectador, perquè el lector, l'oient, les percebi d'aquesta manera, no? Llavors encara hi ha aquests tics, no? Aquesta falta de costum sovint et diuen, no és que no se n'adonen, però la nostra responsabilitat és fer servir un llenguatge adequat i el més curós possible, no? I en aquest sentit és evidentíssim que encara hi ha molta feina per fer. Aleshores, elles... jo crec que han superat la fase d'estar agraïdes perquè parlin una mica d'elles i ara ja realment consideren que el tracte ha de continuar evolucionant, no? No només en quantitat, sinó en qualitat, no? Que si... bé, hi ha un aspecte que és molt clar. A l'últim Mundial, Laura, el de 2019, hi van... a l'anterior, el de 2015 de Canadà, hi van 2-3 mitjans. El de Canadà n'hi van 30... però d'aquests 30, potser 25 envien dones a cobrir-ho, no? En canvi, tu vas a l'últim Mundial masculí i potser de 30 mitjans, 5 són dones les que estan enviant. Clar, és allò, a parlar de dones, que hi vagin les dones. Encara crec que ens hem de fixar molt en què fem i com ho fem, no?
En aquest apartat d'autocrítica...
també hi pot influir que precisament siguem les dones les que tenim més sensibilitat ara mateix cap a l'esport femení i cap a en general la selecció espanyola femenina, en aquest cas, que era del Mundial. Jo tinc aquesta sensació que quan escolto programes, perquè hi ha podcasts especialitzats en diferents mitjans, i normalment el percentatge respecte al periodisme masculí, periodisme esportiu masculí, puja força.
Sí.
Deixa'm felicitar primer de tot la Dana pel llibre.
Gràcies, Sònia.
I en referència a això que comentaves, també és cert que jo crec que la sensibilitat ha anat canviant respecte a tot el que passa amb l'esport femení, perquè una de les coses que denuncies en el llibre és el tracte del seleccionador espanyol fins al 2015, si crec recordar, sí. Nacho Quereda, que en el seu moment les futbolistes, no amb tant detall com surt al llibre, i això jo crec que és el que ho fa cridaner, però elles ja parlaven que el tracte d'aquest senyor cap a elles era masclista, però no hi van parar atenció, perquè era... I només fa 6 anys d'això, eh?
Sí, sí.
Però crec que en això sí que hem evolucionat i que ara i tenim molta més cura en tot això.
Segurament hem evolucionat les dones, Sònia.
Sí, i als mitjans tinc la sensació que el ressò que hi ha hagut arran del teu llibre, també perquè posaves exemples que ens escandalitzaven, eh?
Clar, és que...
I és probable que elles en aquell moment, perquè fos massa recent, no eren tan concretes, no?
És així.
El que passa és que els mitjans, en moltes... general, hi ha poques dones encara. És a dir, almenys el que és la redacció de diaris i en aquest cas esportius. Vull dir, aquí n'hi ha 3, però tu te'n vas als 2 diaris esportius d'aquí o dels de Madrid i entres a una redacció i em pots trobar una o dues, eh?
Es comptes amb els dits de la mà, és així.
I
però, això d'aquí depèn, també, Joan. Depèn de les dones, evidentment, que s'interessin més per això, però també que els responsables de redaccions, de ràdios, de mitjans, s'interessin per contractar-les, no?
Sí.
Vull dir, això és cosa conjunta. El que diu Sònia és així, és a dir, elles ja havien, de manera una mica més discreta, evidentment, ja havien denunciat que el tracte, que no només la situació era insuportable a nivell esportiu i professional perquè no estaven ben dirigides, perquè estaven en un equip d'elit, com és una selecció absoluta, anant a un Mundial i no estaven ben preparades futbolísticament. Ja havien deixat entreveure que el tracte que rebien no era l'adequat. I a ningú li interessava, ningú va rascar allà. És a dir, els dirigents ho sabien, Ángel María Villar, Vicente Temprado, els que van dirigir el futbol espanyol durant tants anys, coneixien perfectament el modus operandi de Nacho Quereda. I ja els anava bé. El tema no és que hi hagués connivencia, és que hi havia... eren amics i els interessava que el futbol femení seguís allí sent una illa morta on les jugadores no es veiessin amb capacitat de demanar res, ni millors camps d'entrenament, ni un entrenador amb coneixements i preparat i modern, ni millors condicions de viatge. No, clar, si tu les tens, doncs això, espantades, perquè les tractes amb condescendència, de manera sense respecte, amb insults, evidentment que no s'atreveixen a demanar res perquè ningú les escolta, perquè se senten doncs, menyspreades i humiliades habitualment. Per tant, el que crec que és necessari posar el focus en si això ja seria impossible que passés. No ho tinc tan clar, però sí que crec, com diu la Sònia, que hi ha més sensibilitat, però perquè les dones crec que ja hem dit prou, no? De dir coses que permetíem o que consentíem fins fa ben poc, comentaris, actituds, no? Que totes hem patit, segurament ara ja moltes jugadores tampoc li consentirien a un entrenador que li digués tu lo que necessites és un buen macho, que li pessigués el cul i que allí no passés res. Crec que és molt més difícil, però no impossible, que a dia d'avui això es permeti, no? Per la pròpia consciència nostra de dir no, és que estem en un altre punt i això ja no és acceptable de cap manera. Ja no ho era abans, però elles et diuen és que tothom ho acceptava. Tothom pensava que la broma masclista de necessito una dona que vingui a fer-me un cafè, que també deia Quereda, doncs era una broma i no passava res.
Clar.
I no sé si hem canviat tant, Laura.
Clar, és que
vull pensar que sí.
Fins al 2015.
D'això fa 2 dies. Clar, fa 2 dies. I el problema és que ja he rebut trucades que m'han dit no era l'únic. És a dir, aquesta manera d'actuar i de tractar les futbolistes no és exclusiva ni molt menys de Nacho Quereda. I llavors et poses les mans al cap i dius, ostres, no sé si ara aniran sortint més casos, perquè les jugadores tenen la sensació que volen passar pàgina, eh? És a dir, a mi m'ho expliquen d'una manera bastant natural, diria, no, ara t'explicaré una cosa super... No. Elles ho havien normalitzat i ara t'ho expliquen com que ja és una cosa de fa anys, que ja no, evidentment ja no tindrà cap conseqüència, ja no tindrà represàlies, doncs ja t'ho expliquen tranquil·lament. Però no amb ànim de denúncia, eh? Però jo crec que sí que és important aquesta denúncia. Per cert, aquesta cançó que sona... Que creixi
la violenta. No és una cançó qualsevol.
No és una cançó qualsevol. Jo estic una mica així tocada de l'ala i vaig pensar, escolta, a vegades els missatges arriben millor amb la música, no? I li vaig demanar a un amic, el Tito Paz, que fes aquesta cançó, que fes la lletra, ho va fer tot. Li va demanar a la Mar Rodríguez, que és aquesta veu meravellosa, que ho cantés. I han fet una cançó espectacular, que es diu La Hazaña. Em sembla que avui ja està a les plataformes Spotify...
O sigui, t'han fet una cançó pel llibre.
Han fet una cançó, és com la banda sonora del llibre.
D'anar a veronar, però això...
I és xulíssima, està molt bé, està molt bé. No, per això, perquè a vegades els missatges arriben millor amb música, no?
Ja. I arriba millor també si s'implica tothom, si s'impliquen els homes també, per exemple.
Sí,
quin paper han de jugar els homes, els jugadors...
Per
en
mi
tota lluita, en
és fonamental. I hi ha moltes feministes que em diuen no, però què dius? Bé, és igual. És a dir, jo estic molt contenta que el llibre, hi ha l'Antoine Griezmann, hi ha el Borja Iglesias, del Betis, hi ha Iker Casillas i Andrés Iniesta, que es posicionen, que fan autocrítica i que es posicionen en la seva idea, mostren la seva idea sobre cap on ha d'anar el futbol femení i per què fins ara els jugadors s'han implicat tan poc amb les jugadores. Jo crec que és inacceptable que el Barça encara no hi hagi hagut molts més gestos de jugadors cap a elles, no? El Barça femení arriba a una final de Champions i el recolzament que han rebut dels seus homòlegs, dels seus companys, ha sigut, ostres, molt petit, molt discret, no? Crec que és fonamental perquè l'aficionat percebi que elles tenen el mateix mèrit. No, el mateix no, tenen molt més mèrit que ells, però que fan el mateix, que aspiren al mateix que ells, que això, un gest de Messi, un gest de jugar ara dels jugadors del Madrid cap a les jugadores, no ho hem vist, la que s'ha liat amb Asensio, que ha sortit simplement a defensar missa per una... Ha fet un gest ben normal, no? I ben... Que dia, ostres, és que encara hem d'aplaudir això, doncs sí. Per mi és fonamental que els homes, que els jugadors s'impliquin. I encara no ho estan fent.
O anar a veure, aquí, anar a veure un partit algun dia, no?
Clar.
Sí, però jo aquí també trajado, en això concretament, trajado també la responsabilitat del club,
sí,
que ha de ser
sí.
qui... Perquè ells, en el fons, acaben vivint a la seva bombolla. I, per tant, és el club qui ha d'anar al darrere i dir, escolta'm, això és un club de futbol i estem potenciant la secció femenina, igual que en el seu moment tothom va potenciar la masculina, ara li toca a elles, i, per tant, si és una final de Champions, els capitans hi han d'anar.
Heu
per
de
exemple,
venir, clar... Els
però
capitans
de
28 han de venir públicament a Twitter,
sí,
a les xarxes socials i amb la seva presència. Evidentment, la foto que es fan cada any està molt bé, la foto dels dos equips. No? Del Barça masculí i femení. Fem la foto conjunta i això és fantàstic, no ho fan gaires clubs. És meravellós, els estàs posant al mateix pla, però no pot ser un dia a l'any, no pot ser... Això és una mica de postureig. El que necessites són fets, que un jugador vagi a veure qualsevol partit del femení, surt a tot arreu, dona la volta al món, especialment si ho fa Leo Messi,
però estaria bé que fos per iniciativa seva,
però això,
que el club faci coses està bé, però que t'oblidin anar-hi, aleshores...
Però això no deixa de ser un altre postureo, eh? O sigui, els jugadors ho han de fer de moto propi, no perquè els obliguin o els arrosseguin.
Bé,
final...
jo crec que
jo no
hi
estic d'acord.
Tu com a club ho has de potenciar. Més enllà que després, per iniciativa pròpia, cadascú decideixi, igual que en Sofati va veure els seus companys, del filial i ningú l'obliga, evidentment. Després cadascú pot actuar, però el club ha de marcar uns mínims i a partir d'aquí cadascú que faci el que vulgui.
Si tu ets més que un club és perquè tens una sèrie de valors i és perquè creus de veritat en el teu equip femení i tots els gestos són molt importants.
Si tu ets més que un club és perquè els teus integrants creuen en aquests valors, no perquè els obliguis.
Lluís, jo crec que per canviar tendències hi ha d'haver certes obligacions i en aquest cas aquesta és una molt evident. El recolzament, si no els hi surt a ells... has de fer-los entendre que és necessari obligar-los, no, tu no pots obligar ningú, però no, sí, explicar...
Tampoc crec que sigui un gran esforç, no, un gran sacrifici, no? Jo crec que no. Ah,
a la presa de possessió de Joan Laporta hi eren els capitans del Barça masculí, els capitans del Barça femení, els d'hoquei, els de bàsquet, i evidentment algú els hi va dir, escolta'm, avui estaria bé que hi fóssiu, doncs això mateix.
Doncs tots aquests són els debats, alguns dels debats que obre aquest llibre de la Danae Brunat, No les llames xiques, llames les futbolistes. Molta sort, Danae.
Gràcies, Laura.
I ens retrobem doncs la propera setmana o quan toqui per seguir parlant de futbol.
Home, hem de parlar del postcopa.
Postcopa, sí, no ens ho perdrem. Vinga, gràcies a tots quatre, eh? Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Adéu. Bon dia. Adéu.